Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. I bon estiu a tothom, que comença oficialment l'estiu avui, encara que amb la calor que fa, ja fa molts dies que tenim sensació d'estiu. El Barça s'ha presentat aquest matí l'acord amb l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona que permetrà al club jugar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc la temporada 23-24, mentre s'ataca el gruix de les obres del Camp Nou. Ara el Juan Arias ens dona detalls. A més, l'Helena Condis ha estat en un torneig de pàdel, el Legends Trophy, amb la presència de diversos exfutbolistes que han opinat sobre els noms propis del Mercato Blaugrana. De seguida escoltem aquestes opinions. A l'Espanyol, presentació de Brian Olivan, lateral esquerre que ve del Mallorca, ha signat per les tres properes temporades. Estarem també amb la ressaca de les celebracions a Girona. La frase de la nit ahir la va pronunciar Mitchell, el míster, que es va atrevir a pronunciar la paraula a Europa. Després estem també a Girona. Atenció que avui comença la Champions 22-23 amb les semifinals de la fase preliminar a Reykjavik, amb la presència del Inter Club d'Escaldes d'Andorra, que de fet està jugant ara mateix des de les 3 de la tarda el seu partit contra el Fiorita de Malta. Portem 6 minuts de partit, si us interessa, empat a 0 al marcador. Parlarem també amb l'Albert Díez del Barça de bàsquet i de com queda la situació després del mal final de temporada que han fet els de Jessica Vicius, caient contra el Real Madrid tant a l'Eurolliga com a la final de la Lliga CB. Arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala avui al Palau, a 3:15, Barça-Palma, primer partit. Atenció que el Barça és el favorit, però el Palma li ha guanyat els Blaugrana els dos partits aquesta temporada a la Lliga. La final, el millor de 3. I en waterpolo, avui debuta la selecció espanyola al Mundial de Budapest, partit contra el Canadà, la cita a 8:15 del vespre. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, com us deia, la temporada 23-24 tocarà anar a Montjuïc. Què fareu? Si haurà d'anar 65% dels vots, no hi aniré 35% dels vots. En clau espanyol, us preguntem qui serà el titular la temporada que ve al lateral esquerre. Heu votat la majoria per Pedrosa, 63%, per Brian Olivan, el 37% dels vots. Marc Paires està al control de so, Aurora Fuster i Indira Correa a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem el programa d'avui abordant l'actualitat del Barça, que, com us deia, s'ha presentat aquest matí aquest acord entre el Barça i l'Ajuntament de Barcelona per tal que el Barça disputi els seus partits a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Estadi Olímpic Lluís Companys, la temporada 23-24, és a dir, aquesta que ve, no l'altra. Té els detalls el Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Buena tarde. Eso es. El Ayuntamiento y el Barça han refrendado, de hecho, el acuerdo según el cual el equipo azulgrana jugará en el Estadio Olímpico la temporada 23-24 mientras se llevan a cabo las reformas más importantes en el Camp Nou. Por parte del consistorio ha estado presente el teniente de alcalde Jaume Collboni y por el Barça el presidente Joan Laporta. Laporta ha dicho que todas las reformas y gastos de mantenimiento, seguridad, tema césped, suministros, etcétera, que correspondan al Barça supondrán entre 15 y 20 millones de euros para el club. mientras que los gastos de movilidad, es decir, autobuses lanzaderas, funicular, metro, autocares para peñistas, se lo van a repartir con el ayuntamiento. En este caso, el coste para el Barça sería de 4,6 millones de euros. También ha destacado que el club será lo más democrático posible para que los abonados tengan un acceso al estadio olímpico debido a la diferencia de capacidad entre Montjuic, 55.000 espectadores, y el Camp Nou, casi 100.000. En general, Laporta se ha mostrado satisfecho con las condiciones en las que el Barça jugará en Montjuic.
El Futbol Club Barcelona ens hem compromès a adequar les instal·lacions olímpiques per assegurar la confortabilitat dels nostres socis, sòcies, aficionats i aficionades al dia de partit. I això, doncs, també el que farem serà modernitzar diversos serveis o espais auxiliars, com és la grada de premsa, també els vestidors i després una zona d'aparcament intern. Certament aquestes instal·lacions estan molt bé i estan en unes molt bones condicions.
Por su parte, el teniente de alcalde del ayuntamiento, Jaume Collboni, ha tranquilizado al Barça porque el estadio olímpico está en constante funcionamiento por conciertos, actos varios y, por tanto, no habrá problemas para acoger los partidos del Barça.
Estem preparats i els nostres equips ja tenen l'experiència per gestionar esdeveniments d'aquesta magnitud i, per tant, l'activitat de l'estadi, amb les adaptacions que calgui fer, seguirà funcionant i seguirà prestant aquest servei a la ciutat. Això requerirà d'algunes inversions que haurem d'accelerar per fer-ho possible al més en un termini curt de temps. L'adaptació que s'ha de fer és una adaptació mínima, necessària però mínima, perquè, com us deia, l'estadi està acostumat a tenir grans esdeveniments d'aquestes característiques.
Home, còmode no és, i si no que li preguntin a la gent de l'Espanyol, que van estar jugant allà algunes temporades, però és el que hi ha. També ha parlat de palanques a la porta, no?
Sí, no ha querido hablar de fichajes, pero sí ha dejado claro que las famosas palancas están poco a poco en marcha y que gracias a ellas se podrán hacer incorporaciones para reforzar el equipo.
En principio pensamos que habrán dos o tres operaciones para conseguir tener los fondos propios en positivo, poder devolver la deuda de una manera más razonable y sostenible y también pues poder hacer las inversiones necesarias para hacer que nuestros equipos sean más competitivos.
Bueno, recordar que tanto las obras del Camp Nou como las del Estadio Olímpico ya han comenzado y por tanto marcha adelante el proyecto tanto para jugar la temporada que viene todavía en el Camp Nou y la próxima ya la 23-24 en el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Perfecte, això per una banda. Saludo ara a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Has estat aquest matí a un torneig de pàdel, Legends Trophy, al Polo, no? Era això?
Sí, que disputen exfutbolistes, moltes llegendes del món del futbol, com Carles Puyol, que és un amant del pàdel, i també estava el capitano, Francesco Totti, que s'ha empipat quan ha perdut un punt, i per tant el partit de pàdel sempre molt competitiu. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb diversos exjugadors de noms propis que estan marcant l'actualitat Barça. Comencem ara escoltant a la llegenda del City, Pablo Zabaleta, que no veu tan clar com pinten des del Barça que Bernardo Silva pugui acabar jugant al Camp Nou aquesta temporada.
Siempre el jugador, si desea salir y quiere salir, se pueden encontrar formas y alternativas. Lo que pasa es que siendo una pieza importante para el Manchester City no va a poner las cosas fáciles. Me imagino que va a afrontar un fichaje como Bernardo Silva, más allá que él pueda tener el deseo y las ganas de poder venir al Barcelona o a la Liga Española. El Manchester City supongo que no lo va a poner fácil. Ahora, bueno, esperemos a ver cómo sigue toda esta novela en el verano.
A Xavi le encanta Bernardo Silva. ¿Tú crees que sería el mejor fichaje que podría hacer el Barça?
Sí, un jugador muy completo. La verdad que de todo lo que vimos estos años de Bernardo en el Manchester City, fue un jugador realmente de lo mejor que ha tenido, sin lugar a dudas, el equipo. Puede jugar tanto por banda como por dentro. Es un jugador que también a la hora de presionar tiene una capacidad física increíble, no se cansa, corre los 90 minutos. Nada, se lo ve un chico también con mucha entrega, tranquilo, o sea que no tengo duda que para Xavi, bueno, será o podrá ser un fichaje muy importante. Me remito un poco a lo que dije antes, como ex jugador del Manchester City, deseo que se pueda quedar porque es un jugador muy importante.
Li deuen xiular les orelles a Bernardo Silva, perquè tant ahir com avui, protagonista involuntari aquí a Barcelona, ja ho explicàvem, el club estan convençuts de que podran fitxar-lo, així li han transmès al propi jugador a través del seu representant, i el que em diuen també és que té un pacte verbal amb Guardiola ja des de fa dues temporades perquè li faciliti una sortida si arriba una bona oferta. L'opció Bernardo Silva neix de la més que probable venda de Frenkie de Jong al Manchester United, perquè el City no vol intercanvi de cromos. El Barça manté que vol traspassar el migcampista holandès, i a nivell tècnic s'ha mullat Luis Milla, perquè diu que Xavi sortiria guanyant amb aquest canvi.
Yo tengo la sensación que con los centrocampistas que tiene el Barcelona, creo que si busca un perfil más media punta, no un perfil más mediocampista, creo que es un jugador que le puede mejorar ese jugar entre líneas, ¿no? Los dos son muy buenos jugadores, los dos se adaptan a la forma de jugar del Barcelona, pero si por negocio quedas igual por igual, a mí me parece que a mí el cambio me gusta. ¿Por qué? Porque además también el Barcelona tiene centrocampistas que, a pesar de ser muy jóvenes, son centrocampistas que vienen muy bien, con centrocampistas que salen de la casa, que conocen la casa, que conocen el estilo. Y a mí el cambio me gusta, pero otra cosa es que se pueda dar, que yo otra vez me pierdo.
No ens hem oblidat de Lewandowski, sí. Que continua mantenint que vol sortir del Bayern de Múnich per jugar al Camp Nou, per ser futbolista del Barça les properes tres temporades. És l'única opció que valora, tot i que li continuïn sortint nòvies, i així valorava la seva possible arribada l'exdavanter blaugrana Saviola, Javier Saviola.
Está bien físicamente, se lo ve muy bien, se lo ve con ganas, ¿no?, de dar ese salto, ¿no?, a la Liga Española, que es lo que él creo que en su momento había dicho. Y bueno, no creo que tenga dificultades, ¿no? De lesión creo que sí, que está muy bien, así que yo creo que acá, cuando sí llega a venir, lo van a poner a punto. Seguramente esta liga también le va a beneficiar mucho a él, porque esta liga se juega muy bien, hay equipos también que dan espacio, que se puede jugar, que bueno, y un delantero letal, como lo ha sido toda la vida, seguramente acá le irá muy bien.
També hem tret el nom de Martín Zubimendi. Ja vam explicar que el dia que el Barça juga a Noeta, la temporada passada, Xavi mostra molt d'interès pel migcentre de la Real com a substitut de Busquets. Doncs bé, li hem preguntat a una llegenda del club basc per aquest nom. Xavi Prieto espera que Zubimendi no es mogui de Noeta.
Zubimendi está muy bien en la Real. Tiene un gran nivel, pero yo creo que él es feliz en San Sebastián, en la Real. Tiene todavía margen de mejora, así que por lo tanto vamos a dejarle unos cuantos años más allí.
I de migcampista a migcampista, perquè també ha sortit el nom de Frank Kessié, que ja te n'hauràs oblidat, però és un dels primers fitxatges, sí, del Barça, que encara està pendent de ser inscrit un cop s'activin les famoses palanques. Arriba lliure del Milan i ha rebut els elogis de l'ex rossoneri, d'un ex rossoneri com és Cristian Panucci.
Es un jugador de mucha cantidad, también tiene buenos pies, mucha técnica, ha hecho muy bien. El Milan ha sido uno de los corazones del medio campo, es un trabajador. El Milan ha perdido un buen jugador y el Barça ha fichado un gran jugador.
¿Pero lo ves como titular en el Barça o otro perfil?
Preguntarle a Xavi, yo no lo sé, pero creo que es un jugador que es difícil dejarlo fuera.
Doncs els dos fitxatges que el Barça té tancats des de fa temps, Frank Kessié i Christensen, que estan tancats ja des de fa mesos i estan a l'espera de que s'activin les palanques per ser inscrits.
Doncs està molt bé el repàs que hem fet d'alguns dels noms propis del mercat blaugrana per veu d'exfutbolistes de qualitat. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. 3:18, fem una primera pausa a Sports Cope i després obrim la persiana del mercat, encara que tinc la sensació que no l'hem baixat mai.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Money. Doncs com avui comença l'estiu, toca obrir la persiana del Mercato. Què tal, Gil? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Batllori.
Encara que Mercato hi ha sempre.
Mercato hi ha sempre, Mercato, perquè les secretaries tècniques sempre treballen. No sí. És allò de que tanquen la persiana 9 mesos i treballen 3, no. Estan tot l'any treballant i buscant opcions. El que passa és que, bueno, no, és un dia interessant el d'avui. Mira,
què tenim a veure?
Mira, parlem del vessant a Lliga Espanyola. Després igual el Quique Iglesias t'amplia detalls, però Fabrizio Romano assegura que l'Espanyol ja té un acord amb el porter de la Fiorentina, Dragowski. Mm. El Quique després t'explicarà el full de ruta de Catoira, però clar, l'acord és amb el jugador. Després caldria l'acord amb el conjunt italià. El nom del dia és Vinicius, perquè un canal de televisió de Brasil ha confirmat que renovarà pel Madrid. Informa Miguelito, firmarà fins al 2027. Clàusula, 1.000 milions d'euros, sou 10 milionets a l'any nets.
No està malament.
Dels 7 jugadors blancs que acaben el 2023, a l'únic al que li han dit que no hi compten amb ell per la propera temporada és Mariano. Porto al Getafe. Estem arrossegant aquesta operació un dia rere l'altre. És qüestió d'hores que el futbolista, l'ex del Girona i a la Real Societat, signi pel Getafe. I atenció, pel que el València s'hi hauria fixat en Ramon Planes com a director esportiu. Seria la segona opció. La primera és Leonardo, l'ex del Paris Saint-Germain, però Planes, que està compromès amb un precandidat a la presidència de l'Atlètic, si aquesta candidatura no guanya les eleccions, també interessaria al València. Atenció, Atlético de Madrid calculen que per equilibrar comptes han de vendre per 45 milions d'euros, assenyalats Carrasco i Correa. Mercato internacional, el nom del dia, Sadio Mané. Ja el tenim a Munic, ha passat revisió mèdica, se l'ha deixat veure amb samarreta del Bayern de Munic. Recordem, 35 milions d'euros els que paga el Bayern al Liverpool per aquesta operació. I Issy Paris. A Issy Paris afirmen que Christophe Galtier ja està treballant en els que seria staff del Paris Saint-Germain per agafar la banqueta del conjunt de París, un Paris Saint-Germain que hauria ofert 60 milions d'euros a l'Inter per Skriniar. Els italians haurien demanat 80. Objectiu del Borussia Dortmund, Sebastian Haller, ex del Ajax, Varela a la òrbita del Liverpool, Brentford i Tottenham s'interessen per Christian Eriksen, mentre que l'Olympique de Marsella s'hauria fixat com a objectiu Brian Hill, això sí, en format de sessió.
No ens hem equivocat, no. Hill, avui comença la Lliga de Campions 2022-2023.
24 dies ens ha durat el tema de la 14, eh? Ja està en marxa la quinzena.
Sí, aquesta que ve acabarà com acaba sempre, amb la victòria del Madrid.
Acabarà amb una final. Però sí que és veritat, eh? 24 dies després de la final de París, arrenca la Lliga de Campions 22-23, amb el clàssic quadrangular que juguen els quatre campions de les lligues amb rànquing UEFA més feble. En format de concentració, aquest any han triat Reykjavik, Islàndia, que està aquí al costat per anar a jugar. De fet, ja tenim en joc el primer partit, amb protagonisme per l'Inter Escaldes d'Andorra. Tercera participació en aquestes preliminars de la Lliga de Campions. Som al minut 22 i mig de la primera part i el marcador és la Fiorita 0, Inter Escaldes 0. La Fiorita és el campió de San Marino. Si els andorrans passen aquesta ronda, s'enfrontarien diumenge al guanyador de l'altra eliminatòria entre el Levadia d'Estònia i el Vikingur islandès. 22, camí del 23 de la primera part, tota la sort del món, nois. Inter Escaldes 0, la Fiorita 0.
De seguida el debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Obrim el debat quan passen 23 minuts de les 3 de la tarda amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Hola, Joan, què tal?
Qué buen sonido. Y eso que estás en Alemania, Emilio, ¿no?
Sí. Estoy en Alemania, en un sitio sin cobertura, pero en un pisito con wifi, y aquí nuestros chicos sí han conseguido una conexión estupenda.
Se escucha muy bien, perfecto. Y también te anima el Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel? Buena tarde.
Buenas tardes, yo no sé si tendré tan buena conexión porque yo estoy en la Barcelona, a unos 300 metros de la COPE,
sí,
pero es posible que senti pitjor que a l'Emilio de Madrid.
No és que sigui possible, és que és així, és així. Però també se t'escolta bé, també se t'escolta bé. Imagino que contents pel Girona, no? Emilio, Miguel, Emilio, que teniu amics allà també.
Bueno, sí,
locos.
Jo, Jo dic, digues, en primer lloc, jo soc de Lleida. Mm. I Lleida va jugar a la semifinal del play-off amb el Girona. Sí. Va empalmar de manera incontestable. Però això no va impedir que el dia següent jo fos un aficionat gironinès contra Estudiantes. Per tant, estic encantat de la vida de que si no pugi el Lleida, pugi el Girona a la TV. I en quant al futbol, no cal dir-ho. Fa anys que esperava aquest moment que es va concretar diumenge a l'Eliodor Rodríguez López.
Mm, sí, sí. Premio a la constancia, Emilio.
Bueno, premio a todo, ¿eh? A todo, Joan. A todo en el sentido de gran inversión, papel fundamental de gente vinculada al fútbol, como los hermanos Guardiola, especialmente Pera, por supuesto, papel fundamental, probablemente más económico que deportivo del City. A mí me hubiera gustado que el City nos hubiera mandado para aquí a algún chaval bueno, bueno, de estos que tienen, a ver si ahora en primera eso funciona. Papel fundamental del equipo de dirigentes deportivos a la hora de seleccionar. Papel fundamental en el momento de hacer una mezcla de veteranía y juventud. Bueno, yo creo que realmente, luego cuando ves, no tiene nada que ver, claro, pero cuando ves, digamos, situaciones caóticas, preocupantes como la del Barça, y ves, digamos, organizaciones bollantes, inteligentes, pausadas, con paciencia, como Girona, ¿no? Pues piensas que las buenas organizaciones y las mejores intenciones, pues al final siempre tienen esa recompensa. Y yo sé que esto que voy a decir no tiene ningún sentido, como suele ser habitual en Emilio Pérez de Rozas, pero pese a que el deporte, y más el deporte de élite, la única recompensa es ganar, es ascender, uno piensa que si esta vez, y no ha sido así, el Girona hubiera vuelto a fallar, pues probablemente todo el mundo debería de seguir estando tan orgulloso de todo lo hecho, ¿no? Y sin embargo, probablemente a lo mejor habría gente decepcionada, y sin embargo, insisto, ese modelo, esa manera, esa comunión con esa ciudad, con esa afición, eso realmente es maravilloso y demuestra una vez más l'orgulloso que tiene que estar la gente de hacer las cosas bien.
Totalment. I a més hi ha un moment de la temporada per mi clau, Miguel, que és quan les coses no van bé i el 90% dels clubs haguessin fet fora l'entrenador. En canvi, el Girona decideix mantenir a Mitchell i és evident que l'encerten de ple.
Sí, a veure, ja ho va dir el Mitchell,
sí,
que probablement amb un altre director tècnic l'haurien fotut al carrer quan a la jornada 12 estava en posició de descens. I el Quique Cárcel va decidir apostar fermament per ell i abans de fer la promoció el va renovar per 2 anys. Això vol dir que estem parlant d'un projecte, que no estem parlant d'una cosa conjuntural, que és el que acostuma a passar amb els equips de futbol. Els equips de futbol que són conjunturals, que només viuen d'un dia per l'altre, estan condenats a passar-les, perdó, putes. Sí. Però els equips que tenen una idea, un projecte, trigaran més o trigaran menys, però al final o arriben o seran sent molt alts.
Sí, sí.
I després, Joan, perdona que afegeixi una altra cosa, aquest juici perfecte del Miguel, que és el fet, i a lo millor també això fa una part del projecte i de la gent i del tarannà de la gent que porta el Girona, el fet de conèixer les persones. Que això també jo crec que és molt poc del futbol mega professional, o que deien o que diuen que és mega professional. És a dir, el Carceler, el Pere Guardiola, el millor, la gent que envolta aquest projecte coneix el Mitchell, ha vist el comportament de Mitchell, ha vist la integració de Mitchell a la societat catalana, a l'equip, al planter, la manera d'entrenar cada dia, la manera d'aixecar-se, la manera de superar les dificultats. I llavors, és això el que li fa confiar en ell, no els resultats. Perquè pensen que amb aquesta manera de ser, amb aquest tarannà, arribaran els resultats, no? I això jo crec que és una nova prova més, amb el sentit de que també conèixer les persones, viure amb elles, saber com treballen, és fonamental per confiar.
Sí, senyor. Acabo canviant radicalment de tema, que ara hem escoltat la veu d'alguns exfutbolistes opinant de diversos noms del Mercato Blaugrana i ha sorgit, Miguel, una mica al debat Bernardo Silva de Jong. I m'agradaria preguntar-vos, és una pregunta estrictament futbolística, més allà de si es pot fer o no l'operació de palanques i aquestes coses. Si us agrada més Frenkie de Jong o Bernardo Silva? Miguel.
Són jugadors diferents. A mi, si em dius, com si em dius, si t'agrada més un central o un lateral. No tinc resposta per aquesta pregunta. A mi m'agradaria que estiguessin els dos a ple rendiment, però veig que és impossible que estiguin els dos. És més, si tingués d'apostar-me un pèsol, diria que l'any que ve no hi haurà ni el De Jong ni el Bernardo Silva.
Cap dels dos al Barça?
Sí.
Carai. Emilio, ¿quién te gusta más a ti? ¿O quién te gustaría que estuviera, si queréis que lo pregunte de otra forma, la próxima temporada
primero...
en el Barça?
Yo primero comparto totalmente el juicio de Miguel respecto a no solo a esta valoración, sino probablemente a muchas de las del ruido que se está haciendo. A mí me desagrada muchísimo, ¿no? y a lo mejor estamos metidos en la complicidad los medios de comunicación, pero me desagrada muchísimo todo este ruido de fichajes. A mí me parece que es de una falsedad, de un cinismo y de una falta de calidad periodística y a lo mejor de filtraciones desde el mismo club, increíble. Pero a mí me parece frustrante, realmente frustrante, pero lo digo con el corazón en la mano, que Frenkie de Jong vaya a desaparecer del Barcelona y no hayamos visto ni una tercera parte de lo que vimos en el Ajax. O que estamos viendo cuando juega con la selección holandesa. A mí me parece increíble, no lo encuentro justificación ninguna, ni explicación, tampoco me la ha sabido dar él, tampoco me la ha sabido dar ningún técnico del Barcelona, y a mí me parece flipante que este muchacho se vaya y que no haya jugado ni tres partidos ni dos partidos fantásticos como los que hemos visto con el Ajax y con la selección holandesa.
Sí, sí, porque todos intuimos que tiene una calidad superlativa, pero no sé si por culpa de él o por culpa de lo que sea, de la dinámica de lo que sea, no, Miguel no acaba de atreurarla, no la atreo.
Bueno, son jugadores de equipos. Si funciona todo el equipo, ellos funcionan. Si son ellos solos los que han de marcar la diferencia, no son supercracks, no son tíos que te guanyen ells sols els partits. Són tios que t'ajuden a guanyar partits. I no parlem de Haaland o de Lewandowski o d'Mbappé, que amb una generalitat et solventen el partit i la gent només recorda que el moment en què han marcat el gol i han solventat el partit. De Jong és el que juga i fa jugar, però necessita que els seus companys parlin tots el mateix idioma.
Està clar. Molt bé, senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, des d'Alemanya, i Miguel Rico, des del costat de la ràdio, des de l'Eixample. Gràcies per estar a Esports Cop, anem parlant.
Vagi
molt bé.
Adéu-siau. Seguim.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abordem ara Esports COPE, la informació de l'Espanyol, amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Que no és poca informació avui. Què tal? Bona tarda, Valori.
Hem tingut d'entrada presentació d'Olivan.
Del primer fitxatge de la temporada 22-23, després, evidentment, del de Diego Martínez. Un català, Brian Olivan, lateral esquerre del Mallorca fins ara, 28 anys, porta fora de casa des dels 19, es va criar a les categories inferiors de Can Barça i diu que està encantat de tornar a casa, a Barcelona, per jugar amb l'Espanyol les tres properes temporades.
Doncs des del primer moment em van transmetre molta confiança. Crec que això és el més important al final per prendre una decisió. Iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Em vaig tindre que buscar la vida quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment i tornar a casa sempre és especial i aquí a l'Espanyol encara més.
Filosofia Simeone, partit a partit, diu que vol qüestionar-li la titularitat al company que sigui, evidentment parlava de Pedrosa a pregunta d'un company, un Olivan que evidentment sap on ve.
doncs penso que aquest club el definiria doncs, amb orgull, sentiment i que és una família. Crec que és molt important. Bueno, creo que a nivel futbolístico puedo aportarle sobre todo mucha ambición, esfuerzo y sobre todo compromiso. Y como he dicho antes, al final creo que llego en el mejor momento de mi carrera aquí al Español. Vengo con ganas de mejorar.
I ara Mercato, Batllori.
A veure.
Fabrizio Romano, ja saps que és aquest periodista que l'esclava totes, sí. Que té molt bona informació, sobretot des d'Itàlia, Anglaterra i de més. Acaba de tuitejar que a l'acord entre l'Espanyol i Bartolomei Dragoski, que és el porter polac de la Fiorentina, és total. Ara, això sí, cal arribar a un acord amb la Fiorentina. Això passa igual que amb el Huesca de Petón, que tu pots haver arribat a un acord amb Álvaro Fernández, el porter, però si no et poses d'acord amb el Huesca, poca cosa hi ha a fer. Però, de moment, la història amb Dragoski sembla que va cap endavant. És, per mi, diuen, un molt bon porter. Domingo Catoira ha fet una valoració del que està passant a hores d'ara. Mercat complicat. S'explica el director esportiu de l'Espanyol.
El mercado es... está bloqueado por el momento en el que estamos, todavía muy pronto, y básicamente por el fair play financiero que todos conocéis. Tenemos que tener paciencia. Tenemos claro el camino, igual que lo teníamos en el momento de elegir al entrenador. Tenemos muy claro también las demarcaciones o los jugadores que queremos que lleguen y las mentalidades y perfiles puramente futbolísticos que necesitamos para desarrollar el proyecto a corto y medio plazo, pero necesitamos de tiempo.
Dijous, divendres, sabrem què passa amb Oyer, marxarà a Fran Mérida, la propera setmana tindrem ja els cossos tècnics de tot el futbol base, està feliç Catoira per la temporada que ha fet Pol Lozano, que evidentment tornarà a fer la pretemporada amb el primer equip, nou news de Raúl de Tomàs, que tindrà uns dies més de vacances a principis de juliol, de Melendo, que si no accepta l'oferta de renovació la setmana que ve marxarà oficialment del Barça, de l'Espanyol, i doncs, ha estat una mica més clar sobre el futur d'un que ha de renovar perquè acaba contracte el 2023, el cap i casal de l'Espanyol, Sergi Darder.
Es público, tiene una oferta de renovación por parte del club, él ya sabe a nivel personal también qué es lo que esperamos y qué pretendemos de él, no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Entendemos que es un... no solemos hablar de forma individual, pero incluso el propio Diego Martínez hizo una referencia a Sergi. Entendemos que es un jugador y una persona que debe ser muy, muy importante en el futuro próximo y única y exclusivamente depende de él. No espero, por supuesto, que haya problemas en el futuro, para nada.
De moment no hi ha cap novetat al respecte. La propera setmana, oficialitat i presentació del segon fitxatge, José Lumato.
Doncs aquí està servida la densa avui informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, gràcies.
Bona tarda a tu.
Perico, perica, si ets abonat infantil o t'abones per la temporada 22-23 i encara no tens els 15 anys, podràs portar a un altre abonat infantil gratis. No t'ho pensis i abona't!
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Podem saludar a l'arquitecte de l'equip, el director esportiu Quique Càrcel.
Hem tingut mans patacades i ha tingut moments molt difícils. I aquesta vegada sí que ha tocat, perquè no sé si que tocava.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 38 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Anem amb la ressaca de l'ascens del Girona, amb l'Albert Díez, que va estar ahir a la festa. Albert, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom. Ressaca els altres, que nosaltres vam estar al peu del canó. Ja t'explicaré a quina hora em vaig ficar al llit ahir després de tornar de Montilivi.
Gran festa, no, Albert, o què?
Sí, gran festa. Vaja, és que són dos ascensos, són el mateix dia, és la mateixa ciutat, ahir m'anaven uns colors a Girona, que són el vermell i el blanc tant de l'equip de futbol com de l'equip de bàsquet. És una festa que va durar més de 4 hores i mitja, que va arrencar a l'estadi de Montilivi, l'estadi del Girona, en una comitiva que va arrencar un autobús descapotable amb l'equip de futbol. Va anar fins a Fontejau per recollir l'equip de bàsquet, tots plegats camí de la plaça del Vi, de l'Ajuntament de Girona, cada cop més gent. És una plaça molt petitona, qui no la conegui, els parlaments a la balconada, amb gent perjudicada dels dos conjunts. Aquí va acabar l'activitat de l'equip de bàsquet, interrogant gegant, Per què? No ho sabem, però cadascú gestiona la seva festa com vol. De ben segur que després d'aquesta celebració va seguir més en la intimitat amb amics, coneguts i familiars. I l'equip de futbol, amb tota l'afició i la que esperava Montilivi, doncs van tornar al punt d'origen. Montilivi, l'estadi, gairebé 9.000 persones ahir a Montilivi. T'he de dir que la samarreta que portava més gent era la d'Estuani, el set d'Estuani, que Ramon Terrats va dir que rebentaran el Barcelona i el Real Madrid aquesta temporada.
És un clàssic, això, és un clàssic.
És un clàssic, que es va demanar per part de l'afició i de l'equip que continuï Baena, que per mi ha estat el jugador diferencial juntament amb Estuani, però pertany al Villarreal. I quan un celebra coses, en aquest cas un fet històric, gairebé val tot. Michel, el més aclamat, Miguel Ángel Sánchez, l'entrenador del Girona, demanant a Europa.
Just a primera divisió. I l'any que ve a Europa. Gràcies, ambició!
Michel, en català, ja la promesa que havia fet si pujaven era que el discurs a la balconada de l'Ajuntament el faria en català i ja es va estirar durant molt de temps. Samu Saiz dient-li on està el pallasso per allò de l'insult va quedar en un no-res, però va ser una festa magnífica. Ben poder ser-hi a la gespa de Montilivi, que és un gran detall.
Que bé. Escolta, deixa'm saludar, que vam parlar amb ell el divendres passat i el volem tornar a saludar avui, ara que ja ha passat tot, el Jordi Bofill, company del diari Ara de Girona. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estàs?
Bueno, de primera, sí.
Sí, de primera. Està molt bé, sí, de primera. Sí. Cansat però content, no? Cansat però content, no?
Sí, ha sigut un cap de setmana de moltes emocions, de molta feina, però evidentment que ho compensa tot aquests dies, les emocions, perquè veure Girona com estava ahir amb aquest doble ascens històric que s'ha produït és molt maco, és molt bonic.
Mm. Escolta, de tot el que has viscut a les últimes hores, allà a Tenerife, aquí a la festa, amb quina imatge et quedes, Jordi?
Amb la imatge de veure, sobretot nosaltres que vam tenir la sort de tornar amb el charter de l'equip a Tenerife, de l'equip de futbol, sobretot em quedo amb la imatge aquesta de pau i de tranquil·litat, perquè sí que és cert que teníem tots una ferida encara i m'incloc, els mitjans de comunicació també ens passa que vam perdre la primera divisió d'aquella manera tan cruel, perdent 9 dels últims 10 partits i els últims 2 anys que el Girona havia intentat pujar a primera s'havia quedat a les portes sempre a l'últim partit i sí que sembla que aquesta ferida s'ha curat, no? Aquesta sensació de pausa. Bueno, per fi hem resolt allò que teníem pendent des de fa 3 temporades. No vaig veure molt alleujament entre els jugadors, entre els familiars, entre els directius, molta alegria i aquesta sensació de, sobretot de pau.
Escolta, ara toca disfrutar, toca gaudir, toca pensar ja en la propera temporada i fer bé les coses per intentar mantenir-se amb el menor patiment possible, no?
Sí, totalment. Ahir em va sorprendre molt del Figel i en el seu Parlament a l'Ajuntament, que va dir que intentarien construir un equip, entre cometes, potent per fer una temporada digna a primera divisió. La veritat és que veient com han anat els últims cursos a l'elit, la part baixa sempre està molt, molt igualada, però sí que hi ha un grupet d'equips amb els quals el Girona ja s'ha enfrontat els últims anys, a Cádiz, etc. I bé, que està molt, molt ajustat i que són plantilles que bueno, justetes, de que no varia molt el fet d'estar a la part alta de segona amb la part baixa de primera. Llavors crec que el Girona, el seu lloc és aquest, el seu lloc és patir. El que no era normal és que l'any que puja de primera fes aquella temporada amb Pablo Machín, que va estar més a prop d'Europa, sí, que no pas del descens. El que li toca al Girona és patir, i el que sí que és cert és que ha construït una base molt sòlida, sobretot amb Michel, i ara faltarà veure si Michel té els recursos per poder fer la plantilla que vol. Yeah. Perquè ja vam veure a inici d'aquest any que el dibuix de Michel no és el 3-5-2 amb el que ha acabat la temporada. Michel vol jugar amb 4 darrere, amb molta presència de jugadors interiors al mig del camp, molta velocitat, joc de combinació, però caldrà veure, perquè marxen peces importants, a no ser que retingui i no es torni a ampliar una sessió, com Àlex Baena, per exemple,
sí,
caldrà veure què li dona el club
per poder construir aquesta plantilla.
Ja. Creus que canviarà molt la plantilla, Jordi, o és d'hora per dir-ho?
És d'hora, però al final la base crec que més o menys no hi haurà molts canvis, en el sentit d'aquests jugadors que encara ja hi han sigut titulars, com Bernardo, Juanpe, el qual tenia una renovació automàtica d'un any que ja s'ha executat i continuarà la temporada que ve, Aleix García, Cristian Estuani, o sigui, són jugadors que tenen, entre cometes, garantida una plaça a l'11 per la seva jerarquia i bé, pel recorregut, perquè han demostrat ser jugadors capaços per estar allà dalt. El que sí que és cert és que hem de veure què passa amb jugadors com Arnau, a veure si arriba un porter, a veure el carril a l'esquerra o al lateral, depèn del sistema que utilitzi, marxa Pol Lozano allà al mig. És a dir, sí que hi haurà 4 o 5 retocs que s'han de fer i, evidentment, combinar aquests jugadors amb experiència amb la joventut fresca que ha arribat aquest any, no?
Molt bé, Jordi. Escolta, ja sé que amb les festes i tal un s'anima, però ahir Mitchell fins i tot va pronunciar la paraula Europa. Es va venir a dalt, eh?
Sí, això ens va recordar la famosa frase de Pere Pons que va dir que rebentaríem el Barça al Madrid.
Sí, sí.
Bueno, amb el Carta al Madrid ho van fer 2 vegades.
Sí, senyor.
Sí, que no anava gaire equivocat. Bé, això d'Europa és fruit del moment de l'escalfada i de l'alegria, però sí que és cert que el Girona, si et fixes al final de la plantilla que va baixar, hi ha jugadors molt ben col·locats, és a dir, Bono ha fet trajectòria al Sevilla, Porto sempre ha fet trajectòria a la Societat, és a dir, hi havia una bona base. Crec que el Girona té els recursos i la capacitat, sobretot, no? A veure quin paper utilitza també el Manchester City, si dona jugadors, entenem que més consolidats, per dir-ho així, que no sigui tant un banc de proves com ha fet la segona divisió, i amb aquests 4 retocs, i sobretot amb el tarannà de Mitchell, que realment és una de les claus de l'ascens a la primera, el Girona pot fer una bona temporada tranquil·lament.
Perfecte. Jordi Bufill, gràcies per atendre'ns, una abraçada i a gaudir. Que vagi molt bé, parlem.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu-siau. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Avui la faig des de l'estació de tren de Miranda d'Ebro a 130 quilòmetres de Pamplona i a 600 quilòmetres de Girona. A una hora de cotxe de la capital de Navarra, on arribava ahir a la tarda Unzué, amb la seva dona, la Maria. Les imatges de Girona, del Girona de futbol, han de tenir a veure també amb Juan Carlos Unzué. Vull recordar que Unzué va ser entrenador del Girona uns mesos l'any 2019, quan ja tenia símptomes de la seva malaltia. De fet, quan va anunciar públicament la seva situació el 18 de juny de 2020, ja va parlar que tenia símptomes des de feia temps i, naturalment, també a la seva etapa al Girona. Girona i Unzué, per tant, protagonistes en les imatges de les darreres hores. Abraçades de Samu Saiz i Mitchell, al balcó de l'Ajuntament, el discurs català de l'entrenador nascut a Vallecas, els 211 centímetres de Marc Gasol, els gols de Cristian Estuani, el color vermell dels dos equips, les poques estelades a la celebració i la il·lusió de Girona, 100.000 habitants, els crits de l'afició, Barça, Madrid, Girona, ja està aquí, pal, pel bàsquet i el futbol.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Un parell de coses més de futbol, Gil, que han quedat definits els grups de la primera ref per la propera temporada.
Amb votació entre els 40 equips implicats, tan fàcil com agafar un mapa d'Espanya, Batllori, i tirar una ratlla que deixi 20 equips a un cantó i 20 equips a l'altre cantó. La ratlla es va tirar la passada temporada amb un cert sentit nord-sud. Aquesta temporada l'han tirada en diagonal. La conclusió és que es reconfigura el grup 2, on estan els equips catalans, que aquesta temporada coincidiran amb bascos, balears, valencians, murcians, el Numancia i el Logroñés. Per mi, s'afableix una mica el nivell d'aquest grup 2. Els catalans ho tindran més fàcil. Recordem, Nàstic, Cornellà, Barça B i Sabadell. O sigui que jo crec que hem sortit guanyant amb aquesta reconfiguració dels grups de la segona de la primera federació, la segona temporada, la propera temporada. Deixa'm que et faci un apunt, perquè també es van fer els grups de segona federació, on el Hèrcules d'Alacant serà el principal rival dels 7 equips catalans que intentaran arribar a aquesta primera federació.
I atenció, que el Covid s'ha colat al vestidor de la selecció espanyola femenina que prepara l'Eurocopa d'aquest estiu. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Mapi León, Sheila García, Sandra Paños i Andrea Pereira són les jugadores de la selecció que entrenen al marge del grup després de contagiar-se de Covid-19. Les internacionals per Espanya van donar positiu als controls mèdics d'aquest dilluns, segons va comunicar la Real Federació Espanyola de Futbol. Les tres jugadores blaugranes i l'Atlètica entrenaran de forma individual durant tota aquesta setmana. A més, es troben aïllades en un hotel fora de les instal·lacions de les Rozas. Un contratemps per a Jorge Vilda, per als partits amistosos de la selecció espanyola abans de l'Eurocopa, la qual arranca en juliol. Recordem que Espanya disputarà contra Austràlia el seu primer partit amistós el 25 de juny a Huelva. La presència de Mapi, Sheila, Paños i Pereira també perilla en el partit contra Itàlia de l'1 de juliol.
Gràcies, Aurora. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras, el Partido Popular...
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones. Por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico. Y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una
¿Ha habido un voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Albert, i l'altra ressaca, aquesta és més desagradable, més dura, la del Barça de bàsquet, com va?
Doncs mira, comencen uns dies, ja han començat de molta activitat, de moltíssima feina al Palau. Hem de dir que l'equip ja és de vacances, que d'inici s'han de prendre decisions, bàsicament executar decisions, com les dels quatre jugadors que acaben contracte, són Dante Exum, Nigel Hayes-Davis, Rollins Smith i Brandon Davis, tot i que aquest últim té un acord amb Milà, ho hem vist perquè físicament estava a Madrid el cap de setmana, però la ment estava a Itàlia ja des de fa setmanes o mesos. Tampoc és clar el futur d'algun jugador del Barça com Nick Calates, sí, Calates, que tot i que té contracte en vigor, no ha rendit, és una obvietat, al nivell esperat i té ofertes. I tres jugadors que han d'arribar si no hi ha un canvi de 180 graus. Els interiors, Jan Vesely i Òscar da Silva, i el base Tomas Satoranski. Clar, i a tot això va llori pel mig una negociació de rebaixa salarial que ja està endegada, començada, i Jasikevičius al capdavant. Té, vaja, plens poders, un any més de contracte al tècnic lituà del Futbol Club Barcelona.
Anirem comentant els moviments que es vagin produint, que poden ser molts. Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Del Barça de bàsquet al Barça de futbol sala, Juan, que avui comença la final pel títol de Lliga, 3:15, Barça-Palma al Palau.
Así es, el Barça que buscará su sexta liga, segunda consecutiva contra Palma Futsal, con un formato que para esta ronda definitiva cambia respecto a las anteriores. Se juega al mejor de tres, con el factor pista favorable al equipo azulgrana. Palma se presenta a su primera final de liga como, una firme amenaza para el Barça, después de haberle ganado los dos partidos de liga y estar a punto de derrotarle en la Supercopa, título que finalmente se llevó el equipo azulgrana en la tanda de penaltis. Jesús Velasco, técnico del Barça, recuerda los problemas que ha tenido el conjunto barcelonista contra el Pozo y Valdepeñas en las eliminatorias anteriores y avisa de cualquier exceso de confianza ante el equipo balear.
Si conseguimos mantener nuestro nivel óptimo de juego, pues sabemos que somos superiores, pero eso hay que demostrarlo. Es un equipo que por su forma de jugar nos puede hacer daño, nos puede complicar la vida y desde luego hay que hacer una lectura de ello, pero cada partido es diferente y empezamos con 0-0 y tenemos que aprovechar nuestro factor cancha aquí.
El primer partido 20:45 en el Palau, hoy el segundo en Palma el sábado. Si hubiera un tercero y definitivo, se jugaría en el pabellón azulgrana el martes de la semana que viene.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Volem comentar la jugada amb Andreu Plaza, exentrenador del Barça i actual seleccionador de l'Aràbia Saudita, on el localitzem. Andreu, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com estàs? Com van les coses per allà?
Aquí, pues, ara mateix, passant molta calor, perquè estem a 46 graus ara mateix i fa una calor infernal. Menys mal que nosaltres juguem a pavellons coberts i encara l'aire condicionat funciona. Bé, les coses van bé. És una altra experiència, és una experiència nova per mi. Jo tota la meva carrera havia estat en clubs i ara pues, una selecció nacional és completament diferent. No hi ha l'exigència del dia a dia, no hi ha l'exigència d'un mundial o d'un europeu i això, pues, la veritat és que és una forma més tranquil·la d'entrenar.
Molt bé, Andreu. Escolta, podràs seguir la final de la Lliga des d'allà o què?
Sí, sí, ho tinc ja. He seguit tots els partits. Avui aquí seran les 10 menys quart, 3 quarts de 10, i mirarem el partit. Tot el meu staff són espanyols i mirarem el partit, com fem sempre amb la Lliga Espanyola.
Escolta, i com veus la final? Perquè li penjaríem el cartell de favorita al Barça, però aquesta temporada, per exemple, el Palma li ha guanyat els dos partits a la Lliga, eh?
Sí, però en una lliga regular és una cosa i quan arriben els play-offs és una altra. Jo crec que el Barça està fent una temporada boníssima, està en un nivell molt alt de joc i un molt bon nivell de resultats i jo crec que és favorit. No favorit, molt favorit, però sí podríem posar un 70-30 clarament a favor del Barça. Primera, perquè també té l'avantatge de jugar primer a casa i això és important i segona, perquè és el que jo penso, no? que és un equip que encara està a un nivell per sobre d'altres de la Lliga i, bueno, i encara que Palma serà un rival molt dur, duríssim, pues jo crec que si tinguéssim que dir un candidat seria el Barça.
A més, fa la sensació que ha arribat al final de temporada, al moment de disputar la final, en molt bon moment de forma, Andreu.
Sí, sobretot amb algú que sempre és el que volem els entrenadors, no? Que no hi hagi lesionats, que arribis amb tota la plantilla completa, que és el cas, i això és algú també a tenir en compte, no? Crec que la part principal d'un equip que juga títols, que els juga sempre a final de temporada, és arribar bé de forma i bé de lesions, no? Jo crec que estan en un bon moment, a més amb molta moral perquè han guanyat títols i crec que això dona una mica més de tranquil·litat i jo crec que estan en un molt bon moment.
El primer partit d'una final mai és decisiu, però sí que és molt important, no, Andreu?
Sí, en aquest format sí. En el format de tres partits sí, perquè si arribes amb una derrota, pues, el següent partit és a Palma, no? I un equip com el Palma amb una victòria a sobre i seria molt complicat. Però bueno, això, aquest esport, ja sabem que dona moltes voltes. Els partits no són mai tancats, són resultats molt oberts i moltes vegades no se sap mai, no? Però jo crec que guanyar el primer partit és molt important.
A veure com arrenca la final. Andreu Plaza, un plaer, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé les coses per allà, eh?
Moltes gràcies, una abraçada a vosaltres.
Adéu. I acabarem amb waterpolo, que avui debuta la selecció espanyola al Mundial de Budapest. Indira Correa, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. La selección española de waterpolo comienza el Mundial de Budapest enfrentándose hoy a la selección canadiense. Después de ganar 3 medallas consecutivas, 2 en los campeonatos de Europa y 1 en el Mundial, y acabar cuartos en los Juegos de Tokio, el equipo español debutará este primer partido contra Canadá a las 7:30 de la tarde. Los chicos de David Martín afrontarán su primer compromiso de la fase de grupos sin Dani López Pinedo y Fran Fernández. Así habla el capitán del equipo, Felipe Perrone, de las sensaciones previas al enfrentamiento.
Creo que hemos demostrado que estamos en el máximo nivel, que, bueno, que seguramente habrán partidos muy igualados que se van a decidir en los detalles, pero que tenemos opciones de quedar campeones y entrenamos desde el primer día pensando en eso. Creo que todos hemos visto el nivel que podemos jugar, somos conscientes de ello.
El próximo encuentro de la selección española será el jueves contra la selección de Sudáfrica. En caso de finalizar primera esta fase de grupos, España accedería directamente a cuartos de final.
¡Gel Superstar!
Tanca els ulls, Ballori.
Vale.
México DF, sí. Distrito Federal. Plaza del Zócalo. 14.200 persones. Allà, aplegades. Fent què? La classe de boxa més multitudinària que s'hagi registrat mai, superant les 3.000 de la Plaza Roja de Moscú l'any 2017. Milagro seria que no s'escapara un guantazo.
Pues sí, milagro seria.
Más de uno seguro que s'escapó. Va, tanquem això, que tenim convocatòria d'Escariolo per la propera finestra FIBA del mes de juliol. Han entrat Ferran Bassas i Joel Parra del Joventut, Jancuba Sima del Baxi Manresa i va de convidat Tyson Pérez del Mora Banca Andorra. Ponsarnau, Jaume Ponsarnau, serà el proper entrenador del Bilbao Basket i tenim canvi del director de la Copa Davis. Ho deixa Albert Costa, el nou director és David Ferrer. Pendents de com queda el tema de la no candidatura d'Espanya als Jocs Olímpics del 2030, estem al descans per les Caldes Andorra, oh, 1-0 davant
Fiorita,
de la Fiorita.
Fiorita
remuntem 1. A la segona part. Tranquil, Batllori, que remuntem.
Es pot remuntar. Gràcies, Gil.
I si no, una classe de boxa.
Arribem a les 4 de la tarda, que vagi bé.